L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts en aquest informatiu diari del dilluns 15 de gener. Avui de forma excepcional sense l'edició del matí perquè a causa dels treballs tècnics que s'han estat fent en el centre emissor de l'Espluga FM Ràdio, doncs s'ha ajornat aquesta edició matinal. En tot cas, ens hi posem ara per explicar-los les principals notícies d'aquest dilluns 15 de gener, que engeguem amb la notícia que ens va sorprendre ahir mateix, diumenge, i és que es va declarar un incendi en una casa de Montblanc que va deixar dues persones intoxicades per inhalació de fum i una vintena de persones que van haver de ser desallotjades de l'edifici. Però també pararem atenció a les propostes d'aquests dies, per exemple, començant per la d'aquesta tarda, la Contacontes a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, i també els parlarem de les noves concentracions que les entitats independentistes han programat per demà dimarts per demanar l'alliberament dels Jordis, com així també d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn, just després de 3 mesos des de l'empresonament dels Jordis. També en aquest informatiu diari els parlarem de la festa dels Quintos de Sarral, que celebrarà la setmana vinent, o, per exemple, d'altra banda, de les novetats de la nit d'entitats de l'Espluga de Francolí. Són alguns dels continguts d'aquest informatiu diari del dilluns 15 de gener. Comencem! Com els dèiem en titulars, dues persones de 22 i 17 anys van resultar intoxicades per inhalació de fum aquest diumenge al matí a causa d'un incendi en la cuina d'un pis de Montblanc. El foc que es va originar a 6:45 del matí a la cuina d'un edifici de 4 plantes situat al número 26 del carrer Pintor Potau de Montblanc. Les flames s'haurien originat als fogons de la cuina i en l'edifici només hi havia les dues persones afectades que van ser evacuades, com els dèiem, per dues unitats del SEM a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. Tot i això, que només hi havia 2 ocupants en l'habitatge, es van haver de desallotjar una vintena de veïns per prevenció del fum. Els bombers de la Generalitat van actuar-hi amb 4 dotacions i el foc es va donar per extingit a les 7 del matí del mateix diumenge. Bé, les entitats independentistes han convocat noves concentracions per aquest dimarts a les 8 del vespre davant dels ajuntaments per demanar l'alliberament dels polítics catalans empresonats, coincidint ara amb els 3 mesos des que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van ingressar a presó. La concentració demanarà així la llibertat dels Jordis, però també d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn. A la comarca, la convocatòria l'han fet les seccions locals de l'Assemblea Nacional Catalana i la mobilització s'ha programat també a Montblanc, a l'Espluga, a Sarral o a Vimbodí i Poblet. Parlem ara d'una activitat que es celebrarà aquest dilluns 15 de gener a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga de Francolí, i es tracta d'una contacontes a la biblioteca anomenada The Color Monster i que faran diverses estudiants d'educació de la URB, la Clara, la Mariela i la Núria, estudiants, com els dèiem, de la Universitat Rovira i Virgili, faran una activitat recomanada per infants de 4 a 8 anys i, per tant, doncs, d'aquesta manera, aproparant la literatura als més petits, aquest contacontes, aquesta tarda a la Biblioteca de l'Espluga de Francolí. Una notícia que els avançàvem aquest cap de setmana són aquests canvis a la nit d'entitats, i és que enguany els reconeixements individuals de la nit d'entitats d'aquest 2018 els decidiran per primera vegada els espluguins i espluguines mitjançant un període de votació popular. Els veïns de l'Espluga de Francolí podran escollir entre tres candidats o candidates qui ha de rebre el guardó en cada àmbit. Aquest canvi de format, junt amb la reducció de la quantitat de reconeixements, és una de les apostes que les entitats i la regidoria de festes han inclòs per tal de donar així més valor als premis que s'atorgaran durant aquesta nit d'entitats del dissabte 27 de gener. De fet, a partir del Consell Sectorial d'Entitats es va crear una comissió amb representants de l'Ajuntament i de les entitats per organitzar aquest acte i per això es van redactar les primeres bases per als reconeixements. Erika Soriano, regidora de festes de l'Espluga, ens explicava com s'ha organitzat aquesta nit d'entitats d'enguany.
Doncs la principal aposta és la creació de la comissió de treball que es va crear amb entitats voluntàries en el primer Consell Sectorial d'Entitats, i a través d'aquesta comissió doncs ens hem plantejat la nit d'entitats. El que hem fet doncs és treballar amb la participació.
25 entitats, de fet, van enviar les seves fitxes amb el resum de la seva activitat anual i també amb les propostes de guardonats per cada àmbit. A partir d'aquí, aquesta comissió organitzadora ha seleccionat, d'acord amb les bases, tres candidats o candidates. Els reconeixements es divideixen en 5 àmbits: millor publicació, mèrits professionals, mèrits esportius, mèrits en l'àmbit educatiu i menció especial. Per cada categoria es donarà un únic premi, tot i que també es farà una menció especial als finalistes. Podran votar les persones majors de 16 anys empadronades al municipi i ho podran fer per internet o bé presencialment a l'Ajuntament de l'Espluga. Els noms dels candidats i candidates es faran públiques doncs, aquesta nit de dilluns, perquè demà, dimarts 16 de gener, començarà ja el període de votacions que s'allargarà fins al 24 de gener. Durant aquests dies també es podran comprar les entrades per al sopar a l'oficina de turisme. D'aquesta manera, per tant, es donaran menys reconeixements individuals per tal d'atorgar més valor, com els dèiem, al fet de rebre un dels premis. Aquest canvi s'aplica després de l'edició del 2016, que va ser en rècord en reconeixements amb el premi, llavors, per 5 entitats, 30 mèrits individuals i la menció especial a Bruno Hortelano, atleta olímpic. Aquesta notícia que podeu ampliar a esplugafmradio.cat i molt atents, perquè aquesta nit podrem conèixer els noms ja dels candidats i candidates que obtenen un reconeixement de la nit d'entitats de l'Espluga de Francolí d'enguany. Parlem ara de l'abast i ho fem perquè el pati del Palau de la Diputació de Tarragona acull des del passat divendres una mostra de peces elaborades amb alabastre de Sarral. L'exposició titulada 1919-2017, any alabastre a Sarral, es podrà veure a la capital de la província fins al 4 de febrer amb motiu dels actes del centenari de la creació del primer taller modern de l'alabastre a Sarral. La mostra reivindica la polivalència i l'espectacularitat dels dissenys creats amb alabastre, posant l'ull del visitant en un seient de línies corbes, per exemple, una làmpada translúcida, una robusta tauleta d'aires orientals o joies que canvien de color amb la claror, entre d'altres. L'exposició combina els dissenys més actuals amb la trajectòria històrica de l'artesania de l'alabastre a Sarral. En l'acte inaugural de la mostra es va destacar la importància d'aquesta activitat en el desenvolupament econòmic de Sarral al llarg del segle XX, sobretot durant les dècades dels 60, 70 i 80, amb més de 30 tallers llavors actius i uns 500 treballadors. 1919-2017, any alabastre a Sarral, va obrir així les seves portes aquest divendres 12 de gener al Palau de la Diputació amb la presència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, acompanyat de l'alcalde de Sarral, Josep Amill, i també de la resta de regidors del municipi, com doncs també del comissari de l'exposició, Damià Amorós, el diputat de la Diputació, Mateu Montserrat, de la consellera comarcal de Cultura de la Conca de Barberà, Carme Amenós, o del prior del monestir de Poblet, el pare Rafael Barroer, i també de la regidoria de l'Ajuntament de Tarragona, en representació del consistori tarragoní, Maria Elisa Bedrina. Va participar també en aquesta obertura de les portes de l'exposició doncs, de l'alabastre a la Diputació de Tarragona. Es pot veure al pati del Palau de la Diputació de Tarragona i es titula, com els dèiem, 1919-2017, any alabastre Sarral, i recull la trajectòria d'aquest segle d'activitat doncs, després de l'arribada del primer taller de l'alabastre modern a Sarral i també, per tant, les creacions més modernes i els treballs doncs, més innovadors amb aquest mineral que és doncs, un protagonista de l'any 2017 a la comarca, sobretot a Sarral, per aquesta commemoració del centenari del primer taller modern de l'alabastre. I avui no deixem Sarral perquè les disfresses, les carrosses i la música envairan els carrers de Sarral aquest dissabte 20 de gener per celebrar la Festa dels Quintos, un acte tradicional que es celebra en aquest municipi de la Conca des del 1942 al voltant de la festivitat de Sant Antoni Abat. La jornada començarà amb la cercavila matinal i l'ofrena a Sant Antoni Abat. L'acte més esperat és els tradicionals Tres Tombs, que començaran a 1:15 del migdia i, com és habitual, la rua estarà encapçalada per la carrossa amb els joves que assoleixen la majoria d'edat, enguany els nascuts l'any 2000. El tercer tomb d'aquesta rua, a l'altura de l'escola municipal Salvador Ninot, es farà la guerra de caramels i també es donaran galetes i beguda a tots els assistents. La Festa dels Quintos d'enguany continuarà a la tarda amb l'oferta musical. A partir de les 6, a la sala recreativa municipal es celebrarà el ball de tarda amb l'orquestra Reporker i aquesta mateixa orquestra posarà la música del ball de les 12 de la nit, una festa que continuarà amb reggaetoning i el DJ Luca Caro. I la festa ha començat ja per Vimbodí i Poblet amb la seva festa major d'hivern en honor també a Sant Antoni Abat. Després, de fet, la programació va començar ja aquest cap de setmana amb cinema i teatre, amb aquesta representació de l'obra Un creuet de revista, que es va poder veure aquest diumenge al Teatre Foment de Vimbodí i Poblet a càrrec de la comunitat educativa de l'Escola Octavio Paz de Barcelona, que repetien així per tercera vegada en l'escenari de Vimbodí i Poblet, perquè, de fet, el director d'aquesta escola i també l'impulsor del projecte, Javier López, és fill de Vimbodí i Poblet i per això doncs, han portat ja tres vegades les seves obres al municipi de Vimbodí i Poblet. El gruix central d'actes, però, d'aquesta festa major d'hivern serà a partir del dimecres 17, per tant, quan es celebri el dia de Sant Antoni Abat, patró secundari de Vimbodí i Poblet, i és com els dèiem aquest dimecres, i per això es farà l'ofici en honor a aquest sant, que seguirà amb la tradicional benedicció dels animals. També dimecres tindrà lloc la festa del soci dels avis i s'oferirà dues sessions de cinema amb les pel·lícules Yokai Watch a les 5 de la tarda i L'último traje a les 7 del vespre. Dues de les novetats seran ja el dia 20 de gener, amb la caminada popular al Codós amb motiu del tercer aniversari de la restauració de la Creu i el ball de tarda amb el grup Cristal al pavelló del municipal a partir de les 7 del vespre. Diumenge també doble sessió de cinema. L'acte més destacat es celebrarà a l'església parroquial a partir de les 6 de la tarda i serà el 31è concert d'hivern de la coral Veu de la Terra de Vimbodí i Poblet. Aquestes propostes que els hem destacat són algunes de les, dels actes d'aquesta festa major d'hivern de Vimbodí i Poblet, que es celebra en honor a Sant Antoni Abat, i l'alcalde d'aquest municipi, Joan Güell, en destacava el component tradicional i també les novetats d'aquesta edició d'enguany. L'escoltem.
Bé, la festa major d'hivern a Sant Antoni, patró secundari, no? Com moltes viles així de caire i d'història rural en aquest sentit. Clar, al final ens ve després d'unes dates que han estat molt intenses, que tots les hem viscut, festes de Nadal, festes de Reis, Cap d'Any, i sempre l'hem intentat donar un caire de, potser més cultural, reivindicant més aquesta part més tradicional i d'un perfil, si m'ho permeteu, baix, però en aquest sentit intens i per afavorir la germanor, no?
I Joan Güell també en destacava algunes de les principals novetats, com els dèiem, aquesta caminada o, per exemple, també el ball al pavelló municipal.
Es conserva la tradicional benedicció dels animals, I aquí sí que tenim mostres, normalment de bestiar aquí també hi ha molt gos, molt gat, però en qualsevol cas sí que encara és curiós el repartiment d'aquesta coca de Sant Antoni beneïda i la gent porta els animals fins a la sortida de l'església, encara perquè el mossèn en aquest sentit faci la seva benedicció. I també li hem intentat petites tradicions que es van consolidant, per exemple aquesta caminada de fins a la Creu del Codós, que és una caminada molt senzilleta, de caire familiar, i també aquest any innovem una miqueta amb un format de ball de tarda.
Doncs aquesta festa major d'hivern, que de fet ha arrencat, però com els dèiem, a partir del 17, el dia que celebre la festivitat de Sant Antoni, començarà llavors el gruix principal d'actes. En qualsevol cas, si voleu conèixer més informació d'aquesta programació, ho podeu fer visitant el portal web esplugafmradio.cat, a l'apartat d'agenda hi trobareu totes aquestes propostes. Va, continuem avui en aquest informatiu diari. Bé, i acabarem aquest informatiu diari posant ja la mirada en el cap de setmana del 27 i 28 de gener, perquè, com saben, a l'Espluga de Francolí es celebra la Fira de Sant Vicenç i, com és tradicional, el casal de l'Espluga convoca llavors aquest concurs de dibuix de la Fira pels nens i nenes de l'Espluga. És ja la 23a edició i avui els volem parlar de les bases d'aquest certamen. El treball ha d'estar relacionat amb la Fira i han d'estar fets en un full de mida D4 i per una sola persona. S'hi podrà participar en tres categories: els nascuts del 2006 al 2007, els nascuts del 2008 i el 2009 i els nascuts del 2010 al 2011. El termini d'admissió de tots aquests treballs acaba el divendres 9 de febrer i els hem d'explicar que han d'estar presentats amb un pseudònim i l'any del naixement dels inscrits just darrere de l'obra, del dibuix. L'autor, a més, també ha de presentar en un sobre amb el seu pseudònim, amb l'interior hi ha de constar el nom i cognom de l'autor, la data del naixement i l'adreça i el telèfon. Com els dèiem, tot això, aquest sobre amb el dibuix s'ha de presentar abans del divendres 9 del febrer a les oficines del casal. El jurat el formaran persones vinculades al món artístic i també un representant del casal i un de la revista El Francolí. I bé, han de saber que els premis seran un diploma acreditatiu i també un val de compra per material de dibuix o escolar per al millor de cada categoria. Un d'aquests premis, a més, també serà especial i consistirà en la publicació del dibuix a la contraportada de la revista El Francolí. I ara que ja tanquem aquest informatiu diari del dilluns 15 de gener, abans d'acabar el que fem és repassar les propostes per al que quede de dilluns aquí a l'Espluga FM Ràdio, perquè a les 4 de la tarda podran tornar a escoltar El Padrís, aquest programa de converses reposades de l'Espluga FM Ràdio, que aquesta setmana ha comptat amb la conversa amb Josep Maria Rander, per tant, Joan Casanoves, que comparteix un prop de mitja horeta amb aquest espluguer i parlen de la seva vida, algunes històries i també anècdotes que avui coneixerem altra vegada a les 4 de la tarda. I si volen seguir amb la programació de l'Espluga FM Ràdio, a les 8 avui és el dia de l'Excuse Me, aquest programa d'anglès i de música que ens porten cada dilluns el Carlos Fuentes i la Cristina Sanahuja. Després del programa podran escoltar El Dia en un Minut, el repàs de la jornada en només 60 segons, i acomiadarem, tancarem aquest dilluns 15 de gener amb un nou conte infantil en anglès, a l'Storytime amb Jill Haywood. Com sempre, dir-los que a esplugafmradio.cat podeu escoltar tots els programes de l'Espluga FM Ràdio quan vulgueu i des d'on vulgueu. Per exemple, podreu recuperar la tertúlia del diumenge d'aquest 14 de gener amb temes d'actualitat local com, per exemple, l'aigua de l'Ebre, el pavelló d'esports o les infraestructures que, per exemple, puguin connectar la Conca de Barberà, perquè, de fet, el despoblament de la comarca va ser un dels temes principals d'aquesta tertúlia, que podeu escoltar també a esplugafmradio.cat, com alhora ho podeu fer de l'Inquiets, de l'Entrevins i Fogons o aquest mateix Padrís, programes de l'Espluga FM Ràdio que podeu recuperar a la carta.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Doncs així tanquem aquest informatiu del dilluns 15 de gener i tornem demà, llavors ja amb total normalitat. Recordin aquests informatius diaris de dilluns a divendres a les 11, a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre. Quan vulguin també, a esplugafmradio.cat, a l'apartat d'àudios, amb el servei a la carta de la ràdio i també amb la resta de l'actualitat complementada aquí al portal web de l'emissora. Un dia més, els agraïm la vostra confiança dipositada en l'Espluga FM Ràdio i els desitgem un bon dilluns i també un bon inici de setmana. Ens retrobem en les properes edicions d'aquests informatius. Fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat.